Avui a Aula LH visitem l'espai de llibres de l'especialista en literatura infantil i juvenil Jaume Centelles, que ens recomanarà alguns títols a tenir en compte per Sant Jordi. A la secció A fons acompanyarem l'alumnat de diferents centres a la celebració del Dia de l'Aigua al riu Llobregat. A la secció Aula News sabrem quines activitats hi ha a les festes de primavera per als infants i també assistirem a la Canalla Balla. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes del Bisbe Berenguer ens recomanaran una sèrie i una pel·lícula. Comencem!
Us donem la benvinguda a Aula LH. Avui fem un programa especial dedicat a llibres, coincidint amb la celebració demà dijous de la Diada de Sant Jordi. I per això hem sortit del plató i estem en un lloc molt especial, en l'espai Llamps i Centelles, perquè el Jaume Centelles ens parli de llibres. Ja ho ha fet en altres ocasions, ara feia un temps que no parlàvem amb ell, doncs això, avui ens parlarà de llibres. Jaume, moltes gràcies per acollir-nos en aquest espai Llamps i Centelles, que havíem vingut altres vegades, sí, a fer petites coses, però un programa no havíem vingut mai a fer-lo. A veure què tal, no?
Per mi i per la gent de l'equip és una festa i us agraïm que heu vingut aquí de visita.
Explica'ns una mica què és això, aquest espai Llamps i Centelles.
Aquest espai Llamps i Centelles va néixer fa 5 anys, justament, i va néixer d'una idea, no sé si coneixeu un president que es deia Kennedy, sí, que en certa ocasió va dir el president Kennedy en un dels seus discursos: no et preguntis què pot fer el teu país per tu, pregunta't què pots fer tu pel teu país. Aquesta és la idea. Sí. Què podem fer nosaltres per la ciutat? Perquè volem que l'Hospitalet esdevingui algun dia una ciutat on el llibre tingui presència, on la gent llegeixi, perquè la lectura és la cosa més meravellosa, és la revolució que ens espera en aquest segle XXI que estem. I així vam començar a fer activitats. Fem diferents activitats. Estem molt a prop de la biblioteca Tecla Sala. Vam buscar un carrer que tingués renom literari, com és aquest, Rosalía de Castro, la gran poeta gallega. Sí. I aquí estem fent diferents activitats. Mira, dedicats a les escoles, oferim la possibilitat de que vinguin aquí i que fem sessions, depèn de l'edat, si són petitets o de llar d'infants o d'infantil o primària, doncs expliquem contes, històries, mitologies, llegendes, etc. Xerrem amb ells. Si són més grans, doncs el mateix, però amb el llibre al davant. És la cosa, és aquesta. El llibre t'ofereix la possibilitat de baixar la mirada, llegir-lo, i si t'impacta, que és el que nosaltres volem, quan l'aixequis, veus el món ja d'una altra manera diferent, més crítica, més amable, més...
També teniu convidats especials, també, de
vegades... Tenim convidats, però això ja són les tertúlies clandestines.
Mentre
les tertúlies clandestines...
Mentre tu parles, Jaume,
les tertúlies clandestines són unes tertúlies que fem dos cops al trimestre. Es diuen clandestines perquè no se sap mai qui ve, saps? Sabem el tema, sabem de què parlarem, el dia, l'hora i la contrasenya, perquè si no saps la contrasenya no pots entrar, a no ser que tinguis el carnet especial VIP que et permet seure a la primera fila. I en aquesta tertúlia clandestina parlem de diferents temes. Per exemple, l'última, vam parlar d'un llibre molt curiós que es diu Mi abuela la loca, l'àvia no hi toca, perquè feia 10 anys que es va publicar. La propera tertúlia clandestina parlarem de la importància de l'aprenentatge basats en jocs de taula. I portarem sempre ve algun expert, algú que en sap. Aquí ha vingut el Werner Holzwarth, que és el senyor que va fer aquest llibre mític de la talpeta, que volia saber qui li havia fet allò al cap.
Vam parlar d'aquest
tema. Sí, senyora. Sí. Aquest va venir des de Frankfurt. Sí. Va venir un senyor de París, el Marc Botavant, que és l'il·lustrador del Gos Pudent. Han vingut recentment, i estem molt contents, uns amics de Granada que tenen la Cueva de los Cuentos, allà en una casa ficada a dins d'una cova. I fan també una aliança amb nosaltres, els nois d'Elx, autors, il·lustradors, un sastre de llibres, va venir explicant-se com s'han de cuidar i com s'han de curar els llibres, les bufallums, que expliquen com fer titelles de... Bueno, ve molta gent. I és una trobada que dura una hora i quart, de 6 a un quart de 8, i després fem una copeta i xerrem i fem una miqueta de... Bueno, cotorreo, que li diem, xerrem, i això està molt bé. També venen mestres d'altres escoles i fem formació per mestres d'altres escoles o d'altres zones. Més aviat són zones de Vilafranca, de Tarragona, de Lleida, venen aquí, normalment és un dissabte al matí, i expliquem temes relacionats amb la lectura, com ensenyar a llegir als nens, què es pot fer des de casa, a l'escola com planteges la lectura compartida, etc. Estem molt contents perquè tenim bona rebuda. I sobretot, fem molta col·laboració amb la biblioteca Tecla Sala. Fem les coses que ells no arriben i alhora tenim un feedback, un fil, aquell fil invisible que uneix tot el que està relacionat amb la lectura. Estem molt contents, la veritat. Estem oferint un servei gratuït. Aquí no, ni es cobra ni es paga. Aquí ve tothom per la cara i a passar una bona estona i a aprendre i a emocionar-te i a riure i ja està. Perquè la lectura és això. Què és la lectura? Per què serveix? Per emocionar-te. Sí. Per aprendre i per passar-ho bé. Per passar una bona estona. Doncs, fora pantalles. Aquí no hi ha ni una pantalla.
Doncs, anem a començar a parlar de lectures.
A parlar de lectures, vinga.
Una selecció, tenim les taules plenes de llibres.
He portat uns quants.
Però anem a parlar, comencem si de cas per edats, vale? Comencem pels més petits. Què ens ofereixes pels més petits?
De novetats, si no te l'has llegit, sempre és novetat. Sí. Vull dir que és un llibre que es va publicar fa 20 anys i per tu és novetat. Però aquí hem triat els que han sortit en els últims mesos.
Vale.
Que aquests els tenim en el tríptic que publiquem cada dos cops l'any, a Sant Jordi, que és el moment fort, i al Nadal, que també és un moment fort de comprar llibres i de regalar llibres. Unes lectures recomanades, que les podeu trobar al blog.
Ah, molt bé.
Bueno, per petits us he posat... amb dos o tres fem?
Sí, fem.
Vinga, dos o tres, mira. El primer que voldria fer avui és Air Renoi. I per què? Perquè el Michael Rosen, que és un senyor anglès, que el vam convidar a venir aquí, sí, però ens va dir que estava fotut. Va ser quan la Covid i l'home li va agafar fort i no va poder venir. Però vindrà, Michael Rosen vindrà, viu al sud-oest d'Anglaterra. I aquesta setmana passada, precisament, li han donat el Premi Andersen, que tu dius. I el Premi Andersen és el Premi Nobel de la Literatura Infantil i Juvenil. I estem supercontents, perquè hi ha dos llibres d'ells publicats per Ecaré Ediciones, que són un molt mític, que de fa ja 30 anys ben bé, que es deia... Anem a casa un os, i aquest últim que es diu Air Renoi. El va escriure ell, il·lustrat per la Ellen Oxenbury, que és una senyora fantàstica.
Sense fer spoiler, no? Però una miqueta,
no, mira,
de què va.
És ideal pels petits, perquè parla d'animals. Té una estructura acumulativa, que és el que hem de buscar.
Sí.
Els fons neutres, en aquest cas, són blancs. Per tant, la mirada de l'infant se'n va directament als personatges. El lloro, el nen... I fixa-t'hi com està situat. Això s'ha d'ensenyar als nens. Quan el personatge va cap a la dreta, què vol dir?
Que va cap endavant.
Avança, et convida a passar pàgina.
Sí.
Quan està mirant cap a l'altra banda, tu instintivament t'atures i... Això vol dir, bé, la història flueix. És la història d'un noi, que, bueno, ja ho veig, és molt british, molt anglès, ja el veieu,
sí,
vestit amb la casaca vermella, etc. I la mare l'envia a comprar diferents coses. I sempre s'equivoca. Ai, Renoi. I és una frase que es va repetint, però la mare li diu, au, vés a comprar, i se'n va a comprar. I la primera és, vés a comprar pastanagues. I arriba a la fruiteria i no li donen pastanagues, li donen una altra cosa, un regal embolicat. Però si fas lectura de la imatge, el regal embolicat té aquí una cueta de color vermell. I la frase es va repetint, sempre es va repetint.
Per això dius que és una història acumulativa, no?
Sí, sí. I al final... Espera, que els tinc aquí els dits. Veus? És un lloro.
Ah,
i aquí ve la frase que es va repetir. Diu, parrup, parrup, va parrupar. No és el que volia. M'ho quedo i ara, quina bogeria. Bueno, i així, la següent l'envia la mare a un altre lloc a comprar.
No ens ensenyis més, que si no fem spoiler.
Bueno, ja, però al final acaba molt divertit.
Següent,
eh?
Va, vale.
Però bueno, fixa't en les imatges, no? Aquí t'atures, allò que dèiem, cap a la dreta, cap a l'esquerra. Fons blanc, què fa el nen quan mira? I hi ha altres llibres que tenen la plana plena de figures i el nen petitet es despista. Però aquí hi ha la imatge i, a més, el color vermell. Fixa't, el color vermell és molt potent. És molt potent. Lloro,
pues, és un conte perquè els expliquin els pares i les mares, no? Per
el pare
ja
i la mare se l'ha de seure el nen al falda i el llibre fa d'abraçada. Abraces el nen amb el llibre i li vas explicant. I la frase la vas repetint. I a cop i volta de repetir la frase, sempre la mateixa frase, el nen se l'aprèn, i el llibre l'has d'explicar una, dues, tres, quatre, cinc vegades, si pot ser, perquè ell ho assimili i recordi la història. Aquest és molt, molt bon llibre, de Michael Rosen.
El Premi Nobel de la Literatura Infantil.
El Premi Andersen, es diu Andersen.
Bueno, sí, però m'has dit que era com el Premi Nobel de la Literatura Infantil.
És el més de lo més.
Què més tenim?
Vinga, per petitesa ha sortit una col·lecció és aquesta, que són, es diu Si fa sol. Aquesta col·lecció Si fa sol són tres volums, que són... la gràcia és que són cantarelles, cançonetes que, que algunes coneixem i altres no. Però no hi ha problema. Per exemple, aquest que diu Si fa sol, cançonetes de falda. I aquí dintre obres pàgina i tens el text de la cançó, una il·lustració, en aquest cas, de la Cristina... no me'n recordo... Los Santos, sí. I si no la saps la cançó, en algun lloc hi ha un codi QR perquè amb el mòbil puguis sentir la cançoneta. Veus? Ball manetes, toca galtetes, arri, arri, tatanet. No sé si els sonen, arri,
arri, tatanet. Arri, arri, tatanet, home.
Anirem a París, aquesta potser no. Serra, serra, serrador. Pedra, pedreta, aquesta la coneixes, eh?
Sí.
Pedra, pedreta, ben rodoneta, tiro, liro, li, tiro, liro, leta. Si no la saps, aquí la pots sentir. El nen la pot sentir, la nena la pot sentir. És xulíssim.
Llavors, aquest... també és una mica per recuperar aquestes cançons de tota la vida, no? Que potser ara no es canten tant.
És com els contes tradicionals populars que les ja no s'expliquen o s'expliquen malament. Hi ha tres. De falda, de cantarelles i de bressol. Està molt bé. Aquesta col·lecció està molt bé. Acaba de sortir no.
I aquests pels més petits, no?
Pels més petits. Mira, jo diria que a partir d'un any, un any i mig, ja se'ls podria... Perquè fixa-t'hi que l'estructura del llibre és de cartró dur, cantos arrodonits i imatges també molt senzilletes.
Poden tocar ells també.
I ells poden tocar, poden llepar-lo, poden fer el que fan amb els llibres. Aquest està molt bé. També d'aquesta estructura, que també m'ha agradat molt, ha sortit, s'està reeditant tota la col·lecció de l'Eric Carle. Eric Carle és un senyor que quan dius el nom Eric Carle t'has de posar de genolls, perquè és
És també el Premi Nobel, també.
Aquest fa... Sí, el va guanyar fa molts anys. Sí. Però és l'únic dels dos il·lustradors que tenen el seu propi museu en el món. El seu propi museu, Eric Carle, a prop de... Si vas mai a Nova York, allà vola un poblet per allà que no recordo el nom, allà té el seu propi museu. I ara l'editorial Beascoa està reeditant tot amb... que no es podien trobar, per exemple, aquest... és 10 aneguets de goma. Aquest està basat en un fet que va passar l'any 92, no sé si ho coneixeu, que els vaixells aquests que surten del sud d'Àsia, de Corea, aquest va sortir de Hong Kong i se'n van cap a tot el món. I allà al Pacífic hi ha moltes tempestes i cauen. Jo penso que cauen perquè estan assegurats i mira, i després cobren, no ho sé. Però aquí cauen... Va passar. Va caure un contenidor, es va obrir i contenia figures de goma.
Aneguets,
granotetes, hi havia quatre tipus de figuretes. I aquestes figuretes suraven.
Sí.
I un senyor que es deia Curtis Ebesmeyer, que era un oceanògraf americà, va dir, ostres, que curiós. I va resseguir durant 12 anys tots els aneguets que arribaven...
A les costes d'aquests països.
I a partir d'aquí, gràcies als aneguers de goma, sabem els corrents marins com funcionen. I això són els mapes que hi ha actualment inventats pels aneguers de goma.
I aquest, això va inspirar...
A l'Eric Carle, que té una estructura de sempre molt semblant. Ell pinta, retalla i fa collage. Si t'hi fixes, aquí no es veu molt bé, però bueno, mira el sol, veus? El sol està retallat, el raig i tal. I aquí explica primer la part del que va passar, el vaixell que va caure... I llavors cadascun dels aneguets va a un lloc diferent i troba un animal. I aquí també estem parlant dels animals...
També és acumulatiu, llavors, no?
Sí, els 10 fins... I el 10 és molt simpàtic, que és el bo, el 10 és el bo, perquè troba a una família d'ànecs.
D'ànecs de veritat, no?
D'ànecs de veritat.
No de goma.
I els que fan els ànecs. Quan neixen, segueixen a la mare ànega, i aquest està, acaba molt bé.
Llavors, aquest no és novetat, però la novetat és que s'ha reeditat ara, no?
Sí, en aquesta editorial és novetat. Abans tenia una altra editorial, era una mida molt més gran, i tenia un botonet que feia quic-quic al final. Però aquesta col·lecció, el Grill Silenciós o l'Erugueta Goluda, que són tots de l'Eric Carle. L'Eric Carle, per aquestes edats, és fantàstic.
Comencem ara amb una miqueta més grans.
Una miqueta més grans, mira, us podria presentar dues novetats que m'han agradat molt, que són la poesia del Ramon Besora.
Poesia? Poesia infants? Bé?
Ell té un llibre que es diu Poesia tot l'any, perquè el Ramon defensa que la poesia no és per Sant Jordi, sinó és per tot l'any. Sempre diu, poesia per Sant Jordi, quan li demana, sí, i tot l'any la resta de l'any què feu, no? La poesia. I en aquest acaba de sortir, també està, mira, encara està calent, toca, veus? Acaba de sortir del forn, sí. Es diu Sol literari. Sí. I hi ha 10 poemes amb animals, i cada animal comença amb la lletra, per exemple, un liró, un isard, una tortuga, un eriçó, no? Ja vaig a buscar un, va, per exemple, eriçó, per exemple. Pues, vaig a buscar, no sé quina pàgina. Vaig a buscar l'eriçó i us el mostraré. Isard, la tortuga, no és poruga, l'eriçó, mira, veus, aquí comença l'eriçó. Sí. Hi ha 4 pàgines, la il·lustració, molt xula. Sí. I aquí comença el vers. Al capvespre a la niu... Ai, a la nit, perdó. Espera, he de posar les ulleres. Al capvespre a la nit, ho veieu? I quan passes plana trobes tot el poema complet. Aquí, el poema complet i una il·lustració formidable. Diu, l'eriçó, al capvespre, a la nit, l'eriçó surt del llit. Busca cucs, ratolins, grills, llimacs i els insectes despistats. L'eriçó, quan té por, es cargola i rodola, i rodola, i rodola com si fos una bola. Animals, vocabulari entenedor i un llibre com per jugar. Té aquesta gràcia que està molt ben editat, trucalat, preciós. 10 poemes. Liró, l'isar, la tortuga, l'eriçó, el rossinyol, l'ànec, el ratolí i el gat i l'insecte branca, que és l'últim, que és fantàstic.
I és una novetat.
Això està calent encara, sí, acaba de sortir fa uns 10 dies. I un altre que també m'ha agradat és d'Editorial Flamboyant, que és el rècord dels contes. Els rècords dels contes. Això no sé si ho puc explicar aquí a la tele, però un dels llibres que no es pot treure de la biblioteca...
Que no es pot treure de la biblioteca.
Perquè és el que més es llegeix.
Sí.
No t'ho creuràs. És el llibre, el rècord que surt cada any.
Ah, el llibre, vale, sí, el rècord
Guinness. El Guinness rècord.
Sí, sí, el llibre dels Guinness, sí.
Que té molt de morbo, perquè sí. Tu vas allà, a veure, aquí té les ungles més llargues del món. Sí. Aquí, no sé. Pues aquest ha agafat aquesta idea i fan el rècord dels contes. Sí. Saps? I està molt bé perquè presenta...
I parla d'altres contes.
Parla dels contes. Contes. Per exemple, quina és la princesa que té el cabell més llarg?
Doncs pues no sé.
Quina? La Rapunzel.
La Rapunzel,
tu diries, la Rapunzel. Sí. I aquí ho discuteix, perquè diu, bueno, també hi havia aquella, la Blancaneus, que va estar dormint 100 anys, i si dorm 100 anys...
Igual li va créixer molt el cabell.
I aquí hi ha la polèmica. Sí. Quin és el personatge que té el nas més llarg?
Pinocho.
El Pinocho. Sí. I li fan una entrevista al Pinocho.
Ah, mira.
És fantàstic i divertit. Són tots els rècords.
Sí.
Bueno, hi ha un personatge que va passant, hi ha molta informació... per conèixer i recordar tots els contes populars. Al final ja fan la festa, el festival, no? De dir, com a la cosa dels Oscars, sí. I donen els premis al dolent més dolent, a la maga més maga, al que té les parts del cos més impressionants, que té el cos més rígid, el canvi d'alçada més ràpid, que és això és l'Alícia, quan prenia la... Bueno, està molt xulo. Està molt divertit.
Aquest és per nens que ja...
Sí.
És perquè els nens s'ho llegeixin ells mateixos? O
sí.
També per acompanyar les famílies?
La família sempre.
Sempre.
Perquè, clar, mira, família, que m'esteu mirant. Hi ha molts consells perquè els nens aprenguin a llegir i s'aficionen a la lectura. Però el més, és que tinguin un model a casa. Saps què vol dir?
Sí.
Que si arriben a casa i troben el pare... veient amb el comandament a distància, anar passant... Bueno, si estan veient la tele a l'Hospitalet, es poden quedar.
Bueno, si estan veient aquest programa,
sí.
Vale, però si no...
Però si arriben a casa l'infant i veu el pare o la mare o l'àvia, que hi hagi amb ells, allà emocionat amb un racó llegint... Espera, que estic acabant aquesta història, que tu potser, si vols te la llegeixo, no l'entendràs, però mira com m'emociona, no? O sigui, això és fantàstic, perquè com aprenem totes les coses de la vida? Copiant. Imitant. Per això diem... I aquest, llegir-lo amb ells, però ells el poden llegir sols, els de 7, 8, 9 anys, el podrien llegir, i recordar o conèixer contes que no saben.
Que no saben.
Te'n llegiréssim contes, bueno, títols, perdó.
Títols, sí.
I tu dius, ah, doncs aquest em sona. Per exemple, mira, Peter Pan et sona?
Sí, i tant.
Vale. Hansel i Gretel, Toni Guida, també, sí. La Ventafocs.
També.
Bueno. Rumpelstiltskin.
Bueno, aquest hauria de...
Ai, aquest aquí, els músics de Bremen.
Aquest sí.
Vale. Els Follets Sabaters. Pues dius, ai,
aquest no, igual aquest
pues
no.
Això. Sí. I aquí t'ho explica tot això. Un llibre com una història dels contes més coneguts.
Passem d'edat, no?
Vinga, que són per, serien per mitjans.
Sí,
per mitjans.
Una miqueta més grans.
Pels grans, mira, començarem amb aquests dos. Aquest està en castellà, no es troba en català, es diu Soy un punto, és d'una editorial madrilenya que es diu San Pablo. I és, està molt bé perquè m'agrada, perquè parla dels immigrants, saps? I ho basa amb el puntillisme, Soy un punto. Només i amb aquest llibre, amb el que fem amb els nens és una cosa que li diem inferències.
Inferències.
Deduccions, hipòtesis. Explico la primera part, atures el conte i fas tertúlia. Com ho resoldries? Perquè aquí hi ha un conflicte. Bueno, en aquestes pàgines de moment no hi ha res, és un punt, hola, parla amb tu. Hola, sóc un punt. Què no em veus? Estic a baix. Tinc molts amics, eh? Vivim amb... És un punt de color negre, que té molts amics. De color negre, eh? Poca broma. I aquest punt de color negre, que viu en una ciutat on tots són negres, viuen feliços i viuen bé, perquè són molts i tenen de tot. Tenen absolutament de tot. Edificis, cases, biblioteques, hospitals, escoles, tenen de tot. Tenen llocs per divertir-se. Espera, espera. Posaré aquí perquè el veieu. Coses per divertir-se. Centres comercials, restaurants, supermercats, mercats, tenen de tot. Són superfeliços. I aquí apareix a l'altra plana un punt blanc, el blanquito, diu, hola, jo també sóc un punt, però sóc blanc. Però allà on vivim no tenim de res. I explica la seva història. No tenen de res, ni canalitzacions d'aigua, ni escoles, ni... Diu, voldríem venir a casa vostra.
I aquí és quan ho expliques? Aquí és on fas la inflexió?
No, els fem que entrin.
Sí?
Però clar, hi ha dos moments d'inflexió. Espera, un que és quan tots els negres van cap aquí. Hòstia, un blanc, aquest és diferent. Aquest vol venir al seu país, sí. Que això és la frontera, diguem, sí. La duana.
Sí.
També som molts, però no vivim bé. I aleshores hi ha un moment que diuen, ens agradaria venir a casa vostra, i els negres diuen, espera, hem de fer... Què fan els negres? Una assemblea. I voten que poden entrar uns poquets, però quan obres la porta ja és un coladero. I arriba un moment que estan aquí tots blancs i negres, i és quan pares i dius, bueno, a veure, com ho resolem això? I els nens tenen diferents hipòtesis. Algunes que t'esgarrifes, clar, perquè els tornaria a casa seva, els fotríem a la presó, no sé què. Llavors, i al final, parlant amb ells, s'arriba a la bona conclusió. Què hem de fer perquè els blancs i els negres, en aquest cas, visquem, puguem viure bé tots, uns i altres.
I és una forma molt gràfica, molt...
d'entendre el problema que tenim aquí a l'Hospitalet amb tota la gent que hem anat venint, ara, i quan van venir els meus pares als anys 50, i com hem vingut tots, que tots som vinguts de fora. Entendre que la convivència també té els seus conflictes i les seves, i s'ha de saber com resoldre aquest tema. Aquest m'ha agradat molt perquè té a veure amb els objectius de desenvolupament sostenible, els ODS que diem, que parlen de l'objectiu de l'Agenda 2030, no sé si n'heu sentit de parlar. Aquest és ideal per això.
Llavors, aquest per famílies, però per docents també seria un bon llibre.
Per docents i per l'institut, per xavals d'institut, d'això a partir de 5è, 4è, 6è i l'ESO, perquè en realitat això és per fer el que seria una tertúlia dialògica.
És l'excusa per començar a parlar d'un tema.
Perquè sempre diem... Què és un llibre? Una finestra que et permet veure aquella fora. Però jo sempre explico, però aquesta finestra és reversible, perquè et serveix per parlar de tu, del teu interior, de com penses, per fer-te millor persona. I els llibres tracten tots els temes, absolutament. Són fantàstics. I a partir d'aquí, és que no necessitaríem llibres de text ni res.
I aquest que tenim aquí?
Aquest, bueno, tinc la versió castellana, però es troba en català. El bosc dels germans. També és lectura de la imatge... I l'autora, que és una senyora japonesa, Yukiko Noritake, té nom de marca comercial, sí. Explica que dos germans reben una herència, saps?, d'un bosc. I aleshores també planteja les dues maneres d'entendre aquesta herència. Són aquests dos germans. Fixa-t'hi, un va vestit blanc i negre i l'altre negre i blanc.
És a dir, que pensaran diferent, segurament.
Sí. I ja pots començar preguntant, com han arribat aquí al bosc que han heretat? Com han arribat? Llavors, si obres la contracoberta, ja t'imagines com han arribat aquí. I el llibre planteja, amb una imatge que és, que li diem cenital, des de dalt, saps? Com si un dron fes les fotografies. Uh-huh. El mateix text a la dreta i a l'esquerra i... Espera, aquesta deu ser la primera. Veus què diu aquí? No sé què diu aquí.
Diu un encuentro.
En català seria una trobada. I veieu, aquí, des de dalt... Bueno, aquest cas no és des de dalt, aquest és...
Bueno, sí, també
així.
és des de...
El germà es troba amb aquesta mena d'ésser, d'esperit del bosc, que és aquesta noia i els animals, i l'altre també. I vas veient com cadascun d'ells es relaciona. I aquí sempre hi ha la mateixa frase, i què va passant? En un costat i amb l'altre. L'autora no s'hi mulla, però t'ho va explicant. Vas veient com un és respectuós amb la natura, i l'altre de seguida es construeix allà un xalet, aquest una petita casa, l'altre un xalet, la piscina... Bueno,
i el punt de vista és molt original.
És des de dalt, tot igual. I aquí que ja arriba un moment que a aquesta noia ja això no li interessa. Vaig cap al final perquè ho entengueu. Veus? Vas veient com vaig cap al final. Hi ha moltes pàgines i mica en mica va canviant. Però mira com acaba tot. Ell convivint amb la natura, sent respectuós, i l'altre, aquí es construeix la casa, una ciutat, una urbanització... Un desastre, vamos. I són les dues maneres d'entendre. I aquí, a partir d'aquí, ja tens model de conversa amb els infants, de dir, bueno, escolta, què hem de fer amb la nostra vida? Aquest consumisme que tenim ara mateix, vinga a comprar. Uh-huh. El problema que tenim aquí al Prat, a l'aeroport, ja ho veieu, que si l'ampliem o que no l'ampliem, i que si petem a l'estany de la Ricarda o no, doncs això són els llibres...
Que també donen peu a parlar d'aquest tipus de temes.
Claro, per això són els llibres, per divertir... T'ho he dit abans, per divertir-te, per emocionar-te, però també per aprendre i copiar models de vida que ens interessen. Aquest també dona molt de sí, perquè, clar, tenir una piscina a casa, una festes i tal, això és atractiu, però, en fi...
Jaume, no podem parlar en profunditat de més contes, perquè se'ns està acabant el temps. Ai. Però m'agradaria que així, bueno, que d'alguns dels que tens aquí, com a mínim, doncs em mostréssim el títol i... per saber si algun pare, mare,
sí,
tiet, germà, sí, germana vol comprar per,
mira,
Sant Jordi, regalar alguns llibres, doncs tenir alguns títols més.
Pels petits, per riure molt. Fantàstic aquest llibre, eh? El racó de pensar, que és una frase feta, castigat. Castiguen aquest nen aquí al racó de pensar. Ja veurem què ha fet o què ha deixat de fer. No. Aquest imprescindible. Després també, Topotip i Topotap és per les imatges, per més grans, per mitjans, perdó, unes imatges en blanc i negre, precioses, que és una faula, un conte, que aquí coneixem com el ratolí de camp i ratolí de ciutat, uh-huh, però escrit per Roberto Piumini. Aquest, també pels petitets, l'estruç al mercat, que parla també d'animals i de com et molesten quan et fan una cosa que no t'agrada, però tu al seu torn també la fas i penses... Allò que diem, no facis pels altres el que no vols que et facin, uh-huh, a tu, que també està molt bé. I de grans, anem a buscar de grans, dos que són de la mateixa editorial, Vindy Books, l'intercanvi. Què passa quan el llop i la caputxeta se'n van a viure d'intercanvi d'alumnes, la caputxeta a casa dels llops, i els llops aquella setmana està a casa de la caputxeta. Bueno, aquest et pixes de riure.
És divertit, també.
Sí, sí, sí. Uh-huh. I aquest, un de la mateixa editorial, Un abric vermell, està molt ben escrit i explica la història de quatre generacions, la besàvia, l'àvia, la mare i la nena, com viuen totes la mateixa història a través d'un abric màgic que els hi fa...
Aquest ens l'han recomanat alumnes. En la nostra secció A mi m'agrada d'aquest programa, aquest llibre ens l'han recomanat.
És que és molt bo. Escriu molt bé aquesta noia i les il·lustracions acompanyen, però sobretot pels grans és molt fred. I així una mica em tem el cor robat, és no és novetat d'aquest any, de fa uns mesos, és aquest explorador que parla de la vida de Humboldt, un dels primers exploradors que van descobrir tot el món. Però la gràcia és que està superben editat per Zahori Books i hi ha els viatges de Humboldt amb molta informació, veus? I pots obrir el seu primer viatge, a on va anar, i vas descobrint tot el que va anar fent ell
als
diferents viatges.
Els infants que els agrada la ciència,
ciències,
els descobriments...
Bé, ara, Zahori també ha tret un, que mira, no el tinc aquí, que es diu Eclipsis. Eclipsis és ideal perquè el 12 d'agost ja tindrem aquí un eclipsi total de sol. Buah, ja que és ideal. Llibres de coneixements, també. Jo a l'escola recordo que tenia algun xaval molt penjat dels, perquè tenim la via del tren. Han vingut algun llibre nou de trens, no? Ja te'ls has llegit tots. Però això és potenciar la lectura.
Doncs Jaume Centelles, moltes gràcies per acollir-nos a l'Espai Llamps i Centelles i per explicar-nos, per ensenyar-nos tots aquests llibres. Vinga. I esperem que motivem a molts infants a demanar, a molts pares i mares a comprar i a molts profes a fer servir aquests llibres, doncs, per parlar de temes actuals, que n'hi ha molts.
Molts, i a llegir, sobretot.
I a llegir. Llegir.
Comprar-los, vale, però
comprar-los
llegir millor.
Llegir-los per llegir-los. Gràcies, Jaume.
A tu.
Un any més, les escoles que formen part de la xarxa LH Escoles Sostenibles han visitat el riu Llobregat en el marc de la celebració del Dia de l'Aigua. Alumnat de diferents instituts i escoles han pogut fer tallers sobre flora, sobre fauna i sobre altres temes relacionats amb el riu Llobregat.
Comprovar la qualitat de l'aigua del riu, localitzar plàstics a la sorra o utilitzar canyes per construir casetes. Aquestes són algunes de les activitats lúdiques i educatives que més de 350 estudiants de la ciutat han realitzat a la llera del riu Llobregat per celebrar el Dia Mundial de l'Aigua.
De moment hem fet un hotel d'insectes per diferents tipus i ens han explicat una miqueta les espècies que poden haver-hi. I en la següent activitat hem fet una caseta petiteta amb unes canyes.
Hem fet un escape room del canvi climàtic. Hem fet un, adivinar espècies invasores, veure plàstics, microplàstics en sorres.
També hem sabut molt coses com informació sobre les tortugues mediterrànies i dels altres llocs i més coses.
Nunca havia vingut al riu, sol havia escoltat del riu, però nunca lo havia vist ni vingut.
Molts dels tallers de la jornada han estat organitzats directament per estudiants de cicles formatius. És el cas de la Isabel i el Jordi, del cicle de Sanitat Ambiental Aplicada de l'Institut Mercè Rodoreda, centrat en el control de plagues. Amb els seus coneixements, han impartit una activitat d'identificació d'insectes.
Tenemos unos insectos en unos recipientes y tenemos como un plano con unas características de cada insecto. Lo sacan, con una lupa lo miran y así identifican qué tipo de insecto es.
Y el otro es, tienen un plano en el cual pues identifican puntos críticos en el que pueden aparecer plagas y con unos rotuladores pues básicamente marcan los problemas que pueden haber a causa de las plagas.
La iniciativa ha estat impulsada per la xarxa LH Escoles Sostenibles i de Padrins del riu Llobregat amb el suport de l'Ajuntament. Tot plegat amb un objectiu clar.
És un dia ideal per conscienciar, no, a les noies i nois de la importància de l'aigua al món, de l'estalvi, de com gestionem els residus, la sequera, doncs, i també doncs, per apropar els joves a un punt de natura al costat del riu que potser de vegades no coneixen o no tenen oportunitat de venir-hi sovint.
Les activitats també han servit als més petits per conèixer nous companys d'altres escoles de la ciutat i als més grans per descobrir igualment la feina que fan a diferents centres educatius de l'Hospitalet.
L'estadi municipal de la Feixa Llarga s'ha omplert d'infants de diferents centres educatius per participar en una nova edició de la Canalla Balla. Així és com es va desenvolupar la jornada.
L'estadi municipal s'ha omplert d'infants, ritme i festa amb una nova edició de la Canalla Balla. Emmarcada en la quinzena de dansa metropolitana d'Hospitalet, l'activitat ha comptat amb l'organització i la música de l'EMCA. En total, 24 escoles de la ciutat hi han participat, després de passar mesos assajant les coreografies.
Sí, és una gran performance en el fons, perquè tenim des de música en directe, tenim dansa d'adults, tenim teatre de l'escola, tenim tot l'alumnat de primer de primària de totes les escoles de la ciutat i que fan tota aquesta activitat aquí a l'estadi municipal de la ciutat.
Els alumnes de primer de primària han preparat amb els seus professors de música i d'educació física les coreografies per sorprendre les seves famílies. Jazz manuix, pop rock, música clàssica i melodies tradicionals han sonat sobre el verd de la mà dels estudiants de la EMCA.
Nos ha agradat l'Are, la cançó que hem fet, lo de els pañuelos. Todas las familias han mirado lo que estaban haciendo.
Porque nos, es como que no quieren. Ya está.
Sí, muy divertido ha sido.
Me pasa muy bien. A mí los bailes y lo del money. Y lo del money, money.
Y a mí me agrada muy todas las veces que he hecho.
No, a mí nerviosa no, pero muy cansado, sí.
La Canalla Balla tanca així una nova edició confirmant l'arrelament a l'Hospitalet i el toc familiar del cicle Dansa Metropolitana.
Fa unes setmanes, la comunitat educativa de l'Escola Sant Feliu va rebre la notícia que la propietat del centre havia decidit tancar el negoci i no oferir docència al pròxim curs. L'anunci es va produir un cop havia finalitzat el procés de preinscripció i significava deixar sense plaça els 150 alumnes del centre. Les famílies i els docents s'han mobilitzat per buscar solució. Després d'una primera reunió amb la propietat i les administracions, es va obrir un procés de mediació que va tenir una primera reunió el passat dilluns.
Els xiulets i el so de les caceroles es van sentir ben fort a la porta de la seu del Departament d'Educació a Barcelona. Professorat, alumnes i famílies de l'Escola Sant Feliu s'hi van concentrar per pressionar l'administració i donar suport als companys durant la primera reunió de mediació entre la comunitat educativa del centre, el departament i la titularitat per decidir el futur d'aquesta escola concertada. Durant la cita no es va concretar cap decisió definitiva, però el Departament d'Educació va traslladar a les famílies que el tancament és l'última de les opcions.
Ens donen el compromís de que bueno, hi ha moltes opcions, però l'última és la de tancar. Vale? Llavors, aquesta sensació per nosaltres és positiva, no significa que no hem de continuar treballant, sí, hem de continuar fent força.
El pròxim dilluns 27, totes les parts es tornaran a reunir al mateix lloc.
Esperem que dilluns ja ens donin, com a mínim, quins són els escenaris que es contemplen, perquè no, avui només ens han dit que tenen tota la voluntat de trobar-hi una solució.
Va ser dijous passat quan la direcció del centre va comunicar sobtadament la decisió de tancar l'escola. Entre els motius, la baixa mèdica del titular i la impossibilitat d'un traspàs a una nova propietat perquè el centre no compleix les normatives urbanístiques requerides. La pressió de la comunitat educativa va aconseguir suspendre el cessament d'activitat i iniciar el procés negociador.
Aquestes treballadores no poden anar al carrer i aquests infants i adolescents no es poden quedar tampoc sense plaça educativa ni enviar-los a quilòmetres i quilòmetres de casa seva. A més, tot aquest procés s'ha donat quan s'ha tancat tot el procés de preinscripció i amb 1.500 alumnes a la ciutat d'Hospitalet en centres educatius que estan com sardines en llauna.
Algunes de les opcions que proposen professorat i famílies és que la titularitat continuï amb la propietat i cedeixi la gestió a tercers o que el centre passi a ser públic i que s'ubiqui a l'antic Joanot Martorell, al costat de l'actual escola Ausias Marc. També que passant a ser centre públic, l'escola es pugui mantenir a l'actual edifici aplicant excepcionalitat. En total, el futur de més d'un centenar d'alumnes depèn dels resultats d'aquesta mediació.
Dijous 24 és la diada de Sant Jordi, però és també el dia en què comencen les festes de primavera. De dijous a diumenge, la ciutat s'omple d'activitats adreçades al públic familiar i als infants. Aquí us fem un petit recull.
Primeres Estructures és un espai familiar amb activitats, amb música en viu, amb concerts, amb racons de petites artesanies, manualitats, lectures, per tal de poder doncs, passar una estona del dia durant tota la jornada de dissabte, per tal de gaudir de diferents disciplines artístiques i culturals, gaudir la cultura, apropar-la a aquests petits, sigui de 0-3 o més, per tal doncs, de poder tenir activitats fetes a mida per a aquells públics. El Parc de les Meravelles ja és un clàssic, no?, de les festes de primavera de la nostra ciutat. Llavors hi ha activitats com més grans, no tant taller d'artesania manual, sinó activitats molt més grans per tal de poder gaudir tant a nivell familiar, participar amb els petits en diferents activitats, com els propis petits poder fer alguna de les activitats que es proposen o veure algun dels espectacles que també hi succeiran. I també hi ha un raconet especialment pensat i preparat pel 0-3. De tot el ventall d'opcions dins de l'àmbit de la cultura popular, sempre hi ha hagut dues molt pensades pels petits, per la infància i petita infància, que són el correfoc infantil, que es fa el dia d'abans, no?, de la nit de foc, dissabte, i també el fabulari, que és molt vistós i que veritablement el gaudeixen molt.
Alumnat de l'Institut Mercè Rodoreda ha visitat les instal·lacions de la Florida 6.0 per participar en el programa Els Ulls de la Història, un programa de la Generalitat per donar a conèixer la història de Catalunya. En concret, l'alumnat del Mercè Rodoreda ha conegut el castell de Miravet.
Col·locar-se unes ulleres que semblen del futur per endinsar-se en un viatge al passat. Els alumnes de tercer de l'ESO de l'Institut Mercè Rodoreda han pogut descobrir una de les joies del patrimoni català, el castell de Miravet, a Ribera d'Ebre, gràcies al projecte Els Ulls de la Història, una experiència immersiva que pretén apropar el patrimoni cultural de Catalunya a la ciutadania.
M'ha semblat molt interessant, sembla que és una activitat que va molt bé per els alumnes com nosaltres, per conèixer una miqueta més la història i tal.
Sortien com diversos objectes als quals si tu tocaves o miraves et sortia la definició de cada objecte i això és millor per poder conèixer per a què utilitzaven o per a què servien aquests objectes de l'antiga història. Una catifa, d'un escut, d'una espada, de moltes coses.
Aquesta proposta educativa ofereix un aprenentatge innovador i adaptat al nou currículum que posa en valor el patrimoni com a eina per entendre millor el present.
El castell va tenir la seva màxima activitat durant l'època medieval, moderna. A tercer d'ESO estem treballant l'època moderna. I és una manera doncs, de sortir del llibre, sortir de l'aula i viure aquesta experiència virtual, no? Que és una experiència que permeten les noves tecnologies i que realment està sent tot un èxit, estan molt contents d'haver vingut.
És molt més divertit fer això, ja que és una activitat diferent, que en canvi estar amb el llibre és més avorrit. Ens ha elevat i hem pogut veure tot el castell, tot el riu, i així doncs hem pogut veure una mica el terreny, que en canvi això amb un llibre doncs ho veuries, però no tant per que estigués tu ahir i doncs ho has pogut veure molt millor que en un llibre.
Penso que als joves els interessa més aprendre d'aquesta manera que amb els llibres i perquè és un tostón. Llavors, jo crec que està bé això.
Els estudiants han sortit impactats per la proximitat de les imatges amb la realitat. L'objectiu de l'activitat és provocar una espurna en ells i elles perquè vulguin visitar els diferents monuments catalans.
Per la preservació del nostre patrimoni, de la nostra història, el que és molt rellevant és que la ciutadania ho conegui perquè se'l faci seu, perquè se l'estimi, perquè el posi en valor, perquè al final aquesta és la millor eina per la preservació del patrimoni, és l'estima que la ciutadania té per aquest patrimoni. No?
Una estima que fins ara han experimentat un total de 85 centres educatius i 9.000 alumnes.
Aquesta setmana els protagonistes de la secció A mi m'agrada són el David i la Gisela de l'Institut Bisbe Berenguer, que ens recomanen una sèrie i una pel·lícula.
Hola, em dic David, tinc 15 anys, vinc de l'Institut Bisbe Berenguer i vaig a tercer de l'ESO. Avui vinc a recomanar-vos Wonder. És una pel·li d'un nen que des de petit té molts problemes a la cara, va a l'institut amb vergonya i sempre porta un casc d'astronauta perquè no es riguin de la seva cara. M'agrada perquè representa com un missatge de que no has de fer aquestes coses per el físic d'una persona. La vaig conèixer a l'escola un dia que no estàvem fent res i vam veure una pel·li. Sí, té algun llibre, però no me'l sé llegir. Recomano a tota la gent perquè és una pel·li interessant on parlen del bullying.
Em dic Gisela, tinc 14 anys, vaig a tercer d'ESO a l'Institut Vigo Berenguer. Vinc a recomanar una pel·lícula que es diu Petit però mató. Tracta sobre un jove que es fa passar per un nadó per aconseguir un diamant que van perdre. És una pel·li d'humor, graciosa, m'agrada perquè és graciosa i divertida. Un dia estava a casa dels meus avis buscant una pel·lícula i vam trobar aquesta i la vam mirar. Jo la recomanaria a tots els públics, però a partir de 13 anys.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a X, Facebook i Instagram. La pròxima setmana parlarem del Receptari Il·lustrat, un projecte de l'Institut Escola Pere Lliscar. I també sabrem com tracten a l'Escola Ausiàs March els descobriments. Us hi esperem. Fins dimecres.